Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
Sabadell comptarà aquest any amb una nova oficina de turisme situada als baixos de l'Ajuntament de la plaça Doctor Robert. La seva funció principal serà la de promocionar la marca de la ciutat i difondre tota l'oferta cultural, gastronòmica, museística i arquitectònica que ofereix als visitants. La Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell portarà al ple municipal una moció per acabar amb l'amiant. Demanen a les administracions que creïn un grup de treball transversal que actuï tant en els àmbits de l'espai públic com el de la salut per descontaminar la ciutat d'aquest material present en moltes construccions dels anys 70. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Punt d'orgull del centre d'esports Sabadell ahir contra l'Hèrcules. Els jugadors de Toni Saligrat van sobreposar-se a tots els inconvenients per poder sumar un empat heroic, sobretot perquè el conjunt arlequinat va jugar més de 50 minuts amb un jugador menys.
Repassarem aquestes i la resta d'informacions d'aquest dilluns dia 22 de gener amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell.
Però abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. ...14 graus els que tenim ara mateix a Sabadell, amb un cel clar amb núvols intermitents. Volem conèixer quina és la previsió per les següents hores que ens espera, i per això ens n'anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya, on hi tenim el Sergi Gallego. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda. La situació meteorològica és força tranquil·la, amb predomini del cel serè o poc ennuvolat per la circulació de núvols alts i alguns de mitjans, sobretot a la meitat nord. A banda, estarà entre mig i molt ennuvolat al quadrant nord-est. El que fa el vent serà de component oest entre fluix i moderat, malgrat que les Terres de l'Ebre s'intensificarà i localment bufarà amb ratxes fortes. Finalment, demà serà un dia amb pocs canvis en general, si bé hi haurà estrats baixos fins a migdia a la depressió central. A partir de llavors, predominarà el cel serè o poc ennuvolat per núvols alts en general i la temperatura màxima serà lleugerament més baixa. El vent serà fluix i variable en conjunt, tot i que hi haurà tramuntana al nord de l'Empordà amb algunes ratxes fortes. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Ara que hem mirat al cel, mirem cap a la terra. Què és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop? Per exemple, a l'AP7 trobem un quilòmetre de circulació amb retencions amb sentit sud a l'alçada de Barberà del Vallès. A l'AB30, a la mateixa població i també en sentit sud, un quilòmetre i mig. En canvi, en sentit nord a Cerdanyola, 3 quilòmetres de circulació amb retencions a l'allàs amb la C58. I si mirem aquesta mateixa via, veiem que a Sant Quirze hi ha 2 quilòmetres de circulació amb retencions baixant cap a Barcelona, un quilòmetre just a l'alçada de Sabadell, anant cap a nord, cap a Terrassa, i 4,5 quilòmetres ja a Montcada i Reixac, baixant cap al nus de la Trinitat. Si heu d'anar cap a la capital, sapigueu que en aquests moments la circulació no presenta cap incidència. Sabadell comptarà aquest any amb una nova oficina de turisme, situada als baixos de l'Ajuntament de la plaça Doctor Robert. La seva funció principal serà la de promocionar la marca de la ciutat i difondre tota l'oferta cultural, gastronòmica, museística i arquitectònica que es pot oferir als visitants. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Pau. La tinent d'alcalde de l'àrea de promoció de la ciutat i innovació, Marisol Martínez, l'ha presentat avui juntament amb els pressupostos de l'àrea.
Será una oficina que tendrá todos los recursos que a lo largo de este tiempo estamos trabajando de promoción de nuestra ciudad, tanto mapas como la oferta turística que seamos capaces de hacer coincidir en un mismo equipamiento, en un mismo emplazamiento, y empezaremos, y supongo yo, será una realidad dentro del 18, al final del 18 tendremos ya un equipamiento que será nuestra oficina de turismo.
Una altra de les oficines que es preveuen obrir, que també està reflectida als pressupostos de 2018, és l'Espai d'Atenció per al Benestar Animal. Aquest projecte està en la fase de disseny, però la idea és que centralitzi els serveis, com fa la nova oficina d'atenció a la discapacitat. N'ha parlat el regidor de Benestar Animal, Miquel Soler.
Aquest espai que tindrem obert d'atenció pel benestar animal en el que totes les persones que han de fer tràmits amb l'administració, que necessiten informació en relació al que significa la tinença d'un animal a la ciutat, doncs tinguin un punt de referència en el que puguin ser atesos i sigui molt més fàcil el conjunt de tràmits, el conjunt de gestions que han de fer amb l'Ajuntament o de l'adquisició d'informació, que moltes vegades és un dels temes que considerem més importants a l'hora de prendre la decisió de tenir un animal a casa.
El pressupost de promoció de la ciutat i innovació per al 2018 és de prop de 17 milions d'euros i inclou diverses inversions en el camp de l'esport, a la bassa, el poliesportiu Les Termes, l'Olímpia o el pavelló municipal d'esports, el nou mercat de Campo Amor a la zona sud o la definició del pla estratègic de participació ciutadana.
I la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell portarà al ple municipal una moció per acabar amb l'amiant. Demanen a les administracions que creïn un grup de treball transversal que actuï tant en els àmbits de l'espai públic com el de la salut per descontaminar la ciutat d'aquest material present en moltes construccions dels anys 70.
Manuel Navas, president de la FAB Sabadell, explica que la intenció és crear un lobby que pugui pressionar els ajuntaments i, sobretot, la Generalitat.
Nosaltres a nivell de Sabadell el que demanem també que aquest, bueno, Sabadell, de les poblacions, dels municipis, és que es faci també aquest diagnosi de cada municipi, que no en tenim fet fins ara, no? I que es faci amb prioritats també per intentar el desamiantado en el seu moment, no? I que sobretot es cregui una comissió de treball, un grup de treball per fer un seguiment de tot això, perquè això no quedi en el limbo, eh?
Navas ha reconegut que tots els partits amb representació a Sabadell estan d'acord en aprovar una moció que podria portar-se al ple al mes de febrer, com a Sant Quirze del Vallès, Barberà, Santa Perpètua de Mogoda o Badia del Vallès. El doctor Josep Tarrés, membre d'un grup de metges que estudia els efectes de l'amiant, assegura que els casos de mesotelioma pleural, un càncer associat a l'amiant, han augmentat de manera espectacular des dels anys 40.
Sí, un 40, de 1 a 42. Això era els anys 90. Però ara, amb els anys, el 2015, vam tornar-ho a estudiar i l'estat espanyol va passar de 1 a 4 i ara està a 7, globalment, l'estat espanyol. La província de Barcelona ara està en 12. La comarca del Vallès està en 21. Ripollet està al 45 i Cerdanyola, que som els campions, en 60. 60 casos per milió.
Tarrés també ha revelat que el seu grup de recerca ha comptabilitzat 977 casos i que els efectes sobre la salut de la població aniran a l'alça fins al 2020, sobretot amb els casos de contacte indirecte.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Els conductors comencen a acostumar-se als itineraris alternatius al passeig de Can Feu. Així ho ha apuntat avui el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, al matí de Ràdio Sabadell, dues setmanes després de l'inici de les obres del soterrament dels ferrocarrils. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Guerrero assegura que la situació de la Rambla Ibèria es comença a solucionar. Tot i això, també admet que hi ha moments en què aquest punt pateix congestió, com també ho fan altres vies de la ciutat.
Evidentment es formen cues en moments d'intensitat de trànsit, com es formen en molts altres punts de la ciutat, des de la carretera de Caldes fins a la Gran Via o l'entrada a la carretera de Barcelona. I un dels motius de la cua és que ara absorbeix molt més trànsit la Rambla Ibèria i es col·lapsa la rotonda que hi ha a dalt. Tot i que hem fet tota una sèrie de canvis semafòrics i d'espais perquè això no sigui així, tanmateix les rotondes tenen una capacitat d'absorció de trànsit i quan superes aquesta capacitat, doncs es col·lapsen totes, inclús aquesta.
El regidor insta els conductors que van o venen de la zona nord de la ciutat a utilitzar més la Ronda Oest, també quan acabin aquestes obres del soterrament. Des de l'Ajuntament ja han informat d'aquesta alternativa als veïns a través de tríptics.
Una sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona condemna el Banc de Sabadell a tornar més d'un milió d'euros a una veïna de la ciutat. La sentència considera provat que l'entitat va col·locar a la seva clienta un swap, un producte lligat a l'Euribor sota la falsa aparença d'una assegurança per evitar les pujades dels tipus d'interès.
El problema va arribar quan l'Euribor es va situar per sota del 6,10%. Òscar Serrano, advocat del col·lectiu Ronda, que ha defensat a la veïna de Sabadell.
És que el banc va intentar, diguéssim, guanyar amb aquest producte. I, a més, insisteixo, amb una renúncia d'accions i tot això amanit amb unes hipoteques que tenien clàusula sol, amb la qual aquesta senyora, davant de la baixada dels tipus d'interès, tenia una doble sangria. Per una banda, que tenia clàusula sol i, per altra, tenia aquest swap que li feia, diguéssim, de sangria econòmica.
La sentència també deixa clar que el Banc de Sabadell sabia que el tipus d'interès arribarien a mínims, tal i com va passar al febrer de 2010, quan van caure fins al 0,67%.
Indicadors econòmics doncs, preveien ja una baixada dels tipus d'interès cap a finals del 2008. El Banc d'Espanya també ho va pronosticar en el seu butlletí econòmic en el mes de març d'aquell mateix any. L'Associació d'Entitats Bancàries també ho estava pronosticant. En fi, hi havia molts indicadors i en base a això els departaments de tresoreria van confeccionar aquests contractes. Aquests contractes que fixaven pel client un tipus d'interès fixa elevat en un escenari clarament baixista. Per tant, ells sí que ja sabien d'antemano, diguéssim, quina podia ser l'evolució futura.
Des del col·lectiu Ronda avisen que la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona encara pot arribar al Tribunal Suprem en forma de recurs de cassació. Un recurs, però, que no prosperarà a la vista del col·lectiu, ja que hi ha una jurisdicció clara sobre el tema dels swaps.
I no deixem els jutjats, perquè el judici contra Ali el Perruquer, el sabadellenc acusat de liderar una cèl·lula jihadista, s'ha suspès fins dilluns que ve. La sessió que havia de començar avui a l'Audiència Nacional s'ha ajornat a petició d'un dels advocats de la defensa, que només fa una setmana que ha assumit el cas d'ofici. Karen Madrid.
Bona tarda. L'advocat d'un dels principals acusats acaba d'assumir la defensa després que un lletrat hi renunciés. Per tant, el judici, que es preveu que s'allargui fins al mes de març, començarà dilluns vinent amb la declaració del suposat líder de la cèl·lula i 9 dels 10 arrestats l'abril del 2015 en l'operació Caronte. Antonio Sáenz Martínez, conegut com Ali el Perruquer o el Barber de Can Llong, està acusat de ser el líder de la cèl·lula jihadista Fraternitat Hispànica. Aquest organisme, que tenia l'activitat sobretot a Terrassa i Barcelona, plantejava diversos atemptats a Catalunya, segons la investigació policial. Entre el material confiscat hi havia fotografies d'edificis com el Parlament, la comissaria dels Mossos de Plaça Espanya o l'Hotel Arts de Barcelona, que podrien ser possibles objectius. A més de planejar un possible atac, també hauria adoctrinat joves i els hauria preparat per perpetrar atemptats des de l'any 2014. La fiscalia demana per al Barber de Can Llong i dos suposats líders més de la cèl·lula 19 anys de presó per delictes d'integració en organització terrorista, ja que creu que tots tres tenien autoritat dins dels membres del grup. Els acusats, 9 dels quals estan a presó de forma preventiva, declararan entre dilluns i dimecres de la setmana que ve. No obstant això, el judici s'allargarà fins al mes de març, amb declaracions dels policies que van portar la investigació com a testimonis.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Instagram @radiosabadell.
Diferents entitats uneixen forces per impulsar la campanya per a apadrinar arbres pel bosc de Can Deu. Aquest desembre va fer 3 anys de la ventada que va arrasar la zona i per això consideren necessari ajudar a reforestar el bosc. La iniciativa posa l'accent en la col·laboració dels comerços del barri i també es planteja quines són les millors espècies a plantar.
Les entitats que donen suport a la campanya són l'Associació de Veïns de Sant Julià, Nova Participació Sabadell i també l'Associació de Veïns de la Roureda, la Plataforma de Reforestació del Bosc de Can Deu i l'Agrupació de Comerciants de Can Oriac. El president d'aquesta última entitat, Miguel Tello, explica quina és la manera que s'han implicat.
En verano pasado se pusieron en contacto con nosotros para pedirnos una ayuda a la reforestación del Bosque de Can Deu, a la cual nos pareció muy correcta y muy bien, porque es una zona de la que disfrutamos todos y que desde nuestra asociación pues queremos que se impulse de nuevo y recuperarla. Entonces hemos llegado al acuerdo de apadrinamiento del árbol, es decir, cada establecimiento apadrinará un árbol y así lo pondremos en nuestros escaparates como establecimiento que tiene apadrinado ese árbol.
La contribució final estimada serà d'un centenar d'arbres aproximadament. El president de la Nova Participació, Ricardo Rosso, discrepa del plantejament del propietari del bosc, la Fundació Antiga Caixa Sabadell, 1859, i diu que es vol encarar de manera diferent.
Lo contrario a lo que está haciendo la Fundación. Es decir, nosotros huimos del pino blanco porque es un pino nocivo para cualquier tipo de bosque. Tenemos que recordar que hoy los bosques no se contemplan como una industria maderera. No necesitamos madera en los bosques, necesitamos árboles.
Arbres d'espècies autòctones com són l'alzina, el pollancre i el pi roig i el pi pinyoner. D'aquest últim n'hi ha 19 exemplars al bosc i cap d'ells va caure durant la ventada. A mitjans de febrer serà l'època ideal per a la plantació, immillorable si a més va acompanyada de pluges.
A En format més breu us expliquem també que l'Ajuntament de Sabadell reclamarà a la Generalitat que elabori un pla que permeti donar una resposta efectiva als períodes d'epidèmia gripal i que s'apliqui anualment de forma automàtica.
La moció impulsada per Ciutadans s'ha aprovat avui en Junta de Portaveus. Es proposa reobrir en un segon centre d'urgències d'atenció primària, un COAP, potenciar les campanyes de vacunació i prevenció i revertir les retallades realitzades en els últims anys en el sistema de públic de salut.
Joan Carles Sánchez, l'exalcalde de Sabadell, és el nou president dels Castellers de Sabadell. La cap de colla, Bea Jiménez, repetirà el càrrec.
Sánchez ha assenyalat com a objectius més importants pels dos anys vinents, el temps que durarà la legislatura, que volen arrelar-se molt més a la ciutat, fer país i apropar-se a la gent jove.
Nosaltres volem estar més presents a la ciutat, és a dir, nosaltres sabem que el fet que sigui és molt simbòlic de la cultura catalana, de l'ideari de país. Hem estat presents al llarg del temps, però volem encara arrelar-nos molt més a la ciutat, per tant, col·laborar amb les entitats, anar a explicar el fet casteller a col·lectius que ho coneixen però que encara poden apreciar-ho més, com és el cas de la gent jove.
L'ara ja expresidenta dels Castellers, Núria Benítez, deixa el càrrec després de 4 anys i d'aconseguir la millor actuació de la història de la colla durant la passada Festa Major de Sabadell.
Joan Brunet és el nou president d'Ethos, l'entitat que treballa en la prevenció i el tractament de les addiccions.
Afronta el repte amb dos objectius clars: fer més difusió de la seva tasca i obrir-se al conjunt del Vallès Occidental. I explica com es planteja el futur.
Consolidar la feina feta, repeteixo, no perquè no estigui consolidada, sinó per intentar donar-li una major projecció pública, obrir-nos en el servei que ara estem prestant a Sabadell i part de la comarca, però sobretot obrir-lo a tot el Vallès Occidental, i possiblement també cap a Granollers, la capital de l'Oriental, però des d'aquesta mesura, per tant, fer aquesta tasca de difusió de la feina que fem, dels programes que desenvolupem, amb la finalitat de, en aquesta lluita, que és aquesta gran xacra de la societat i que em temo que va creixent, que són de les addiccions.
Brunet ha destacat la dedicació i motivació de les persones que treballen a Ethos com a principal fortalesa de l'associació.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta: es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta: sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell, sé on siguis.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org.
O truca'ns al 93 317 0013.
Soy el fuego que arde tu piel.
Ets un malalt de les sèries, els llibres i els videojocs? T'agrada fer de cuinetes? Cuidar la teva salut? I respectar la natura? T'impliques amb les associacions de la nostra ciutat? Potser la teva dèria és conèixer la nostra història trepitjant el carrer. I vibrar ben fort amb l'art, la ciència i la bona música? Doncs connecta't d'11 a 2 quarts de 2 del migdia a la franja més informal del nou programa matinal.
Al matí, a Ràdio Sabadell, amb Raquel García.
Viu la teva ciutat amb Diari de Sabadell.
Tota la informació local i comarcal.
Cada dimarts, dijous i dissabte, Diari de Sabadell.
Disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També t'hi pots subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa. Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
Repassem notícies d'àmbit més general en format breu, això sí. Carles Puigdemont critica la Unió Europea en una conferència a Copenhague, Dinamarca.
El president Sassat ha criticat l'actitud de les autoritats comunitàries i ha posat com a exemple a Polònia i Espanya. Puigdemont ha defensat que els independentistes van guanyar les eleccions i l'estat espanyol ha respost amb intimidació, boicot, agressió, presó, exili i expropiació.
Roger Torrent proposa Carles Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat.
El president del Parlament ha anunciat que el candidat de Junts per Catalunya és l'únic que reuneix els suports necessaris. La designació de Puigdemont manté algunes incògnites, especialment sobre com es farà el debat d'investidura.
Carmen Lamela cita Pérez de los Cobos el 14 de febrer i demana investigar qui va ordenar vigilar polítics l'1 d'octubre.
La jutge de l'Audiència Nacional ha citat com a testimoni el coronel de la Guàrdia Civil i ordena diligències per saber qui va ordenar i com es va gestar la vigilància als polítics catalans.
I els Mossos detenen una dona a Figueres per deixar un nadó al cotxe i anar-se'n de festa.
Unes clientes que sortien del pub van alertar a la policia que havien vist una nena molt petita dins d'un cotxe. La dona va ser detinguda per abandonament de menors i la menor ara està a càrrec d'uns familiars propers.
La societat espanyola és de les més desiguals de la Unió Europea, amb més de 10 milions de persones en situació de pobresa.
L'informe presentat per l'Intermón Oxfam assenyala també que els treballadors tenen cada cop feines més precàries, especialment les dones, i alerta que la societat espanyola és avui més desigual que abans de la crisi. L'informe destaca que el 82% de la riquesa que es va generar arreu del món durant un any només va anar a parar en un 1% de la població.
I el tram només utilitzarà energia verda durant el 2018.
També ho faran els cotxes elèctrics amb els que compta TMB. L'energia que consumeix l'empresa de tram al llarg de tot un any equival a l'electricitat que gastarien 4.200 llars catalanes.
Un quart i mig de vuit, ja tenim el Joan Blanc a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Comencen els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Punt d'orgull del centre d'esport Sabadell ahir contra l'Hèrcules. Els jugadors de Toni Saligrat van sobreposar-se a tots els inconvenients per poder sumar un empat heroic, sobretot perquè el conjunt arlequinat va jugar més de 50 minuts amb un jugador menys. L'expulsió de Marc Martínez per doble targeta groga va marcar el desenllaç del partit.
I l'expulsió del migcampista arlequinat no va ser l'únic contratemps del dia d'ahir. Després de la vermella, Marc Martínez va arribar al gol del conjunt alacantí i el partit es va complicar. Només un sorprenent xut del capità Migue va salvar un empat amb regust a triomf, com afirma Toni Saligrat.
I abans del partit ens haguessin dit que ens semblava un punt, un altre empat, haguéssim dit que no ens semblava bé, perquè volíem tres, però realment tal com s'ha posat el partit i veient el que tenies davant, jo crec que has de ser un equip molt poderós, molt fort, física i mentalment, per a, no sol per empatar, sinó de la manera que s'ha empatat, perquè la segona part, excepte els darrers 5 minuts, que l'Hèrcules semblava que ha apretat una mica més, crec que la segona part ha estat nostra, amb un menys.
L'empat, però, deixa les posicions de play-off una mica més lluny. L'equip és ara desè amb 29 punts a 7 de la zona d'ascens. Els jugadors avui han fet sessió de recuperació, demà descansen i dimecres tornen als entrenaments per preparar el partit de diumenge a Badalona.
I més coses del centre d'esport Sabadell. El seu filial s'ha consolidat a la zona mitja de la primera catalana de futbol. Els arlequinats van superar per 1-0 el Mollet i afronten amb tranquil·litat un tram complicat del calendari.
Els sabadellencs hauran d'afrontar partits fora de casa de manera consecutiva i no serà fàcil puntuar. Amb tots els de Carlos López tenen 6 punts de marge respecte a la zona de descens després de la victòria 1-0 contra el Mollet. Roger Ligero, migcampista del filial, creu que aquesta escletxa oberta és molt important.
Nosaltres, amb aquest partit d'avui, hem obrit forat. El teníem a 3 punts abans d'aquest partit, ja tenim a 6, perquè era un rival directe. Ja ens col·loquem a una zona de la taula molt bona, a meitat taula, però diria que a 10 punts al segon i a 2 punts al cinquè. I el descens el deixem enrere i molt contents, la veritat.
La victòria del Sabadell B va arribar gràcies a un altre gol de penal del pitxitxi arlequinat Sergi Estrada, que es va retrobar amb el gol després de l'ascensió.
Per la seva banda, el juvenil arlequinat va caure 3-1 contra el Barça B, tot i el bon partit que va fer els de Dani Leoncio a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Els sabadellencs van poder empatar amb un gol de Marc Vallalta a l'inici de la segona part, però dos gols a la recta final dels blaugrana els va fer encaixar una nova derrota. Amb 13 punts, els arlequinats continuen coers de la Lliga Nacional Juvenil a 6 punts de la permanència i abans de rebre el Mollet en un duel clau per la salvació. salvació.
I l'equip femení de waterpolo de l'Estrelpool Natació Sabadell coneixerà dissabte el seu rival als quarts de final de la Champions. Els de David Palmes poden jugar l'accés a la final a 4 amb Pàdua, la Sirena Mataró o Kinev Kirishi.
Les russes, actual campiones de la competició, són el rival a esquivar per tots els equips que han passat com a primers de grup i entre ells l'Estrelpool Natació Sabadell. Olga Domènech, capitana de l'equip, explica els motius pels quals volen evitar el Kirishi.
No, jo crec que menys el Kirishi, per més que rep el viatge, que és un pal, qualsevol dels altres dos. Tampoc ho hem parlat molt, tots els rivals seran difícils i serà qüestió de treballar-los.
Això sí, dins del vestidor sabadellenc són conscients que qualsevol equip tindrà la seva dificultat. Amb tot, hi ha optimisme perquè les sensacions en aquesta segona fase han estat positives. A més, ara arriba el tram més important de la temporada i l'equip està preparat per afrontar tots els reptes. David Palma, tècnic del club, afirma que les seves waterpolistes estan molt il·lusionades amb tot el que ve a partir d'ara.
Per això hem estat 4 mesos apretant i ja arribava un moment que els agrada a les jugadores i a l'equip tècnic, no? Tenim ja molta il·lusió de que arribi la Copa de la Reina. És una competició també important per nosaltres, una competició que la setmana després tenim ja els quarts de final, arribar amb bon to, bona dinàmica, i ara arriba el bo.
Abans de conèixer el seu rival als quarts de final de la Champions, la sabadellenca s'afrontarà en el partit pendent de Lliga d'aquest cap de setmana contra la Sirena Natació Mataró. Serà dijous a 1:45 del matí a la piscina de les Maresmenques.
I encara dins l'aigua, l'equip masculí de Natació Sabadell es troba molt a prop del seu millor nivell. Des de la tornada a la feina, després de les vacances de Nadal, els del Xava Gómez han millorat molt el seu rendiment, sobretot en defensa.
Contra Waterpolo, Navarra i Real Canoe, els jugadors del club han exhibit gran intensitat i una millora evident en l'aspecte defensiu. Un fet que no ha passat desapercebut pel tècnic del Natació Sabadell, un Xava Gómez que admet que estan molt a prop de trobar-se ja al 100%.
Casi completos, todavía nos falta un poquito para ser completos, pero sí, como es normal, hicimos un buen descanso en Navidad, entonces ahora la gente ha venido con ganas, ha venido con ilusión, y aparte suma la experiencia del que estamos adquiriendo en la Copa de Europa, entonces, en principio, además, también es verdad que los dos rivales, quitando el cambio, y que tenía que haber hecho un poco más el otro día el Martínez era un poquito más un rival que vino a medias.
Demà l'Estrelpool masculí afrontarà una nova jornada de la Champions. El sabadellenc rebran a les 7 de la tarda al Jadran de Montenegro a Can Llong.
I l'Obergràcia Sabadell espera fer un salt endavant a la primera nacional d'handbol, aprofitant el calendari proper. Els vertiblancs van guanyar el Bar Micas en vol Sant Vicenç i pugen fins al 8è lloc de la classificació.
Els de Miquel Benítez van recuperar la solidesa defensiva i l'eficàcia de cara a porteria i d'aquesta manera van sumar una victòria important. Aquest dissabte rebran el Sant Esteve Palautordera, el cué de la categoria. El tècnic de l'OAR afirma que volen aprofitar aquest calendari per encadenar un seguit de victòries que els consolidin a la zona mitja alta de la primera nacional. Miquel Benítez.
Sí, ara tenim 3 o 4 partits, sobretot els dos que venen ara, realment, entre cometes, més assequibles, tot i que la lliga està molt, molt igualada. Realment, per exemple, el Sant Esteve Palautordera, que és el pròxim rival, tot i ser el QE, s'ha reforçat amb dos o tres jugadors de primera línia, que ja van jugar l'any passat a l'equip, i m'espero un rival bastant més dur del que va ser la primera volta.
Com diem, la pròxima setmana l'OAR rebrà dissabte a les 6 de la tarda al Sant Esteve Palautordera al Pavelló Municipal de Gràcia.
I abans de marxar, l'equip femení de bàsquet del Natació Sabadell juga avui una final contra el Montguella de Badalona. Les noies de Josep Bossacoma, que no passen per un bon moment, volen derrotar aquest rival per no complicar-se més la vida a primera catalana.
Les nedadores van perdre ahir a la pista del Lliçà d'Amunt en un duel ajustat, i una derrota aquesta nit contra la Minguella faria que les sabadellenques comencessin a mirar la zona baixa de la classificació a la primera catalana, on precisament es troba al conjunt badaloní. Josep Bossacoma, tècnic del club, afirma que aquest compromís marcarà un punt d'inflexió a les seves jugadores.
Jo crec que aquest partit de dilluns és un partit que pot marcar un punt d'inflexió. Si el treus, estàs tranquil, estàs a la zona intermitja, alta, estàs amb molts partits guanyants importants durant la primera volta, i allà arrenca la segona volta amb més tranquil·litat. Si el perds, és el que tu dius, comencem a mirar cap avall. I quan comences a mirar cap avall és l'ai-ai-ai, a veure si no guanyo aquí, a veure si guanyo allà. I ja et dic, és el que per nosaltres és important guanyar el partit, per seguir mirant-nos a nosaltres mateixes, i ja està.
El partit d'avui entre el Natació Sabadell i el Minguella serà a les 9 de la nit a les naus del carrer Montcada.
Gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9, al magazín al matí, i després als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, o mirar la nostra web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon vespre i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.